Sunia, l'actualitat del MACBA.
Jorge Luis Marzo és historiador de l'art, comissari, escriptor i professor. Ha dedicat bona part de la seva obra a estudiar el control que els poders polítics han exercit sobre la cultura al llarg de la història. La seva anàlisi traça un eix vertebrador que va del barroc al franquisme i de la transició a l'actual situació de crisi, en què destaca una instrumentalització contínua de les polítiques culturals destinada a crear discursos hegemònics i de consens per camuflar les intenses contradiccions de la nostra societat. Marzo es defineix com un investigador privat, un terme irònic amb el qual manifesta la necessitat d'exercir la seva professió al marge dels discursos institucionalitzats. És autor de diversos llibres i assajos, i arran de la seva participació en la Comissió de Cultura de l'acampada BCN del 15M, va escriure l'article L'era de la degradació de l'art i de la política cultural a Catalunya, que va suscitar certa polèmica en el món artístic català. Està previst que l'editorial El Tangram el publiqui a principis del 2013. Sunia parla amb Jorge Luis Marzo sobre les relacions entre art, cultura i poder i sobre les diverses modalitats que aquestes han adoptat al llarg dels anys a Espanya i a Catalunya. La cultura com a lloc de consens.
Fer genealogies de la història, de l'art o de qualsevol història comporta primer tenir presents criteris d'interpretació, no? Llavors, uns criteris d'interpretació poden donar-nos uns resultats o altres, no? El problema justament en aquest país és que els criteris d'interpretació no hi han existit i molt sovint doncs, ens hem deixat portar per un tipus d'història de l'art totalment institucionalitzada que no ha volgut posar l'accent en les preguntes que ens podien portar a respostes i bàsicament aposta per una resposta ja feta. I això té molt a veure amb la funció social que l'art ha tingut al llarg del temps, no? En el nostre país, tant a Espanya com a Estat, o a Catalunya particularment. Llavors, això què vol dir? Vol dir que, bàsicament, per exemple, la funció de les arts sempre ha estat en relació a una comunió nacional. És a dir, com ens ha anat molt malament, diguem, en termes polítics, en termes històrics, ja parlo també com a Estat espanyol, però també com a Catalunya, hem substituït bona part dels debats que s'havien d'haver fet en molts altres àmbits del pensament, etc., cap a la imatge. Llavors, és en el món de la imatge on, d'alguna manera, s'aplega aquesta comunió nacional respecte a com dirimir els problemes socials. Què passa? La imatge, que en principi havia de ser una exploració del conflicte, esdevé una situació de consens.
Franquisme, informalismes i miratges de llibertat.
És ben interessant veure, per exemple, doncs, com en el franquisme, que tots tenim clar que la cultura va ser d'un baluard important en contra de la dictadura i que el cinema, el teatre, la dansa, els arts, etc., avui, diguem, o sobretot en el món de la transició, les estimaven molt perquè havien estat doncs, una mica el caliu on s'havia mantingut viva la flama de llibertat i tal. Però és ben interessant veure a finals dels 40, als anys 50 especialment, com tenim una avantguarda, l'avantguarda de postguerra, que sempre aquestes paraules són complexes. Van ser col·laboracionistes, no van ser-ho, però és evident que van néixer a l'ombra de l'Institut de Cultura Hispànica i d'una sèrie de personatges del règim que van donar peu a que això eclosionés. No? Com interpretem això? Jo crec que és important interpretar-ho en aquesta clau, és a dir, si el poder entén l'art dissociat de les seves complexitats socials, llavors què fem? Doncs tenim un florero. Llavors el florero no té cap mena d'influència, no?, en la vida política i social i, per tant, era perfectament visible veure això, que tenim una dictadura que dona suport a uns artistes que d'art franquistes no tenen res, fan seva la seva actuació artística i els artistes tampoc tenen cap problema en treballar amb un règim, no?, un règim que precisament no és democràtic. Llavors és ben interessant veure això perquè tothom dona per fet que és en el món de la cultura on trobarem el consens, on precisament hi ha antagonismes polítics, ideològics i fins i tot més enllà, perquè parlem d'una dictadura, a de cop i volta és en l'art on ens trobem tots, ens donem la mà i anem a guanyar bienals a Venècia, a bienals de São Paulo, a bienals d'on sigui, no? És cert que tot això cap als anys 60 va començar a canviar, perquè també el desenvolupisme que es deia als anys 60 doncs va fer també que les contradiccions afloressin més, no? I per tant molts artistes també se'n van desfer d'aquesta contaminació, d'aquesta paradoxa, però aquesta idea d'un art que d'alguna manera és en l'art on ens podem trobar tots i deixar-nos dels problemes va quallar profundament en els anys 50. Però no només en els anys 50, sinó en la manera de pensar la historiografia. És a dir, la majoria de crítics i historiadors que venen dels anys 50 i 60, i fins i tot avui dia, només cal agafar els llibres de manuals d'història de l'art, ens venen a dir això, és gràcies a l'art i la cultura que d'alguna manera podem trobar-nos tots els espanyols o tots els catalans.
La transició i el projecte de creació d'una nova ciutadania.
En la transició també passa una mica el mateix. Arribem a la democràcia, hem de trobar un nou concepte de ciutadania que sigui capaç de vincular rics i pobres, dreta i esquerra, catalans, bascos, castellans, i llavors justament només cal llegir els missatges que feia Felipe González o el Guerra o el Semprún o el Serra, no, etcètera, que justament Solana, sobretot, que parlaven d'això. És a partir d'ara que l'art i la cultura servirà per crear una nova ciutadania, per intentar justament desesmolar aquestes arestes tan marcades que sempre hi han hagut en termes polítics i socials, i que trobem una pintura dels anys 80, un tipus a la Movida, per exemple, no, on realment que hi ha actituds dins d'aquests moviments profundament antisistema, si m'apures en algun moment, fins i tot antiinstitucionals, però es venen un altre cop, no, dissociats de la seva força social i moral, i per tant es presenten com una mena d'èxit de l'estat, del país, etc. No? Tota aquesta continuació, avui dia realment crec que ja està pràcticament acabada, perquè d'alguna manera tots hem reconegut que la cultura no ha fet millors ciutadans, ha fet millors consumidors, i això és una mica diferent. El somni que tenien els polítics de tant d'esquerra com de dreta, una mica, en el món de la transició, era justament això, intentar vertebrar, ja que no pot ser a la política, ja que no ho hem pogut fer a la història, ja que no ho hem pogut fer en termes sociològics, etc., doncs fem-ho en termes culturals. En teníem 5 museus d'art contemporani l'any 1977, avui en dia tenim 37. És a dir, ni Alemanya té tants museus, ni els Estats Units, i els assumes tots plegats no en tenen tants, no? I llavors això què vol dir? Vol dir que justament aquest somni de vertebrar la ciutadania a través de la cultura en realitat era una quimera d'un consens polític, econòmic, social, etc., que el que volia justament convertir la cultura en una màquina de fer ciutadans que no exploressin realment les raons profundament socials i culturals que produeixen una obra d'art, no?
El fracàs de les quimeres il·lustrades i el naixement de les indústries culturals.
Justament on som avui és precisament quan es desmantella aquesta idea, doncs evidentment apareixen tota una sèrie de noves maneres de pensar tant la història d'art com la política artística per part dels governs, que evidentment doncs, tots estem una mica descol·locats perquè aquesta idea de la cultura com a creadora de ciutadania s'ha acabat, i per tant també el poder ara mateix està en una situació, ah, molt bé, si no cal crear ciutadania, doncs inventem-nos les indústries culturals, que evidentment no cal que busquin ciutadania, no? I en realitat la política cultural del nostre país en general dels darrers 80 anys es pot dividir en dos, no? Diguem la de consens i la de dissens. Tens la de consens, que ens ve a dir l'art, la poesia, ens ha de salvar d'aquesta cosa tan forta que diem societat del treball, de treballes 8 hores, la família està fatal, no tens diners a arribar a cap de mes, ens barallem tot el... És a dir, aquesta fredor del sistema és d'alguna manera compensat per aquest lirisme, per aquesta poesia que ens ofereixen actors com Tàpies o tants altres, vull dir, no? Aquí estem a Barcelona i, per tant, doncs, posem una icona molt important. I està molt bé que hi sigui, però el problema és per què no també afavorim un tipus de política artística, un tipus de pràctica social que no ens dona la flassada per abrigar-nos del fred, sinó que ens fa preguntar per què fa fred. Llavors, és justament aquest tipus de pràctica social molt vinculada a les realitats socials del país on la política artística no hi té cap interès.
Models culturals i processos identitaris. L'antecedent barroc.
Al segle XVII, Espanya era la potència de referència i va fer 3 guerres mundials. Anava pelant-se a tot arreu als protestants que trobava. Anava pelant-se als indígenes que trobava a Amèrica. Aquí van fer fora els musulmans. Aquí van fer fora els jueus. Llavors, en aquesta mena de neteja ètnica massiva i de guerra universal en la qual estava fotuda Espanya, curiosament apareix una mena de concebre la realitat, de concebre la representació de la realitat, que finalment acabarà dient-se barroc, i que el que vol és bàsicament dissimular les polítiques. És a dir, s'inventen un sistema on ens parlen d'integració, la integració entre els indígenes, els europeus, aquesta capacitat de trobar-nos tots en un punt determinat, aquesta idea d'homogeneïtzació. El que es vol és crear un concepte de cultura que sigui ecumènic i que literalment esborroni totes les barbaritats que es feien en aquell moment. Jo crec que això és molt important per entendre, per exemple, tot el que és el Museu del Prado, tota la pintura espanyola del segle XVII, que evidentment hi ha coses magnífiques, pintors excel·lents, no? Però que justament està al servei d'una memòria administrada. És a dir, si tu mires el Greco a la vista de Toledo de 1600 i pico, és al·lucinant veure aquell quadre que dius, s'ha carregat Toledo, i Toledo no era així quan ell ho pintava. Desapareixen les sinagogues, desapareixen les mesquites, de cop i volta Toledo és una ciutat cristiana, i allà, però és que els hem pelat, a tota aquesta gent. I si es veu a Crist, que és amb el cel obert, que puja cap a dalt, i està dient aquest missatge de dir, Toledo havia de passar el seu calvari abans de ressuscitar. La imatge, d'alguna manera, esdevé el punt d'anclatge, l'àncora històrica, a través de la qual els artistes han de reproduir aquest sentiment nacional. Si l'artista no reprodueix aquest sentiment nacional, no tindrà suport de l'Estat. I això és fins avui. És a dir, és interessantíssim veure per què ha triomfat Miquel Barceló, quan Miquel Barceló és un pintor de 3 al quarto, i hi ha tants altres pintors de la seva generació que han triomfat com ell. Ell ha triomfat perquè ha entès això a la perfecció, igual que Pedro Almodóvar. Vull dir, han triomfat perquè han entès que la imatge ha de servir per vincular, vehicular, canalitzar determinats valors nacionals. I, per exemple, per què ha agradat tant Almodóvar a l'estranger? Perquè aquí, la veritat, la majoria de gent no... Quan parles i veus estadístiques, la gent no està gaire per Almodóvar. I justament triomfa perquè és capaç de transmetre aquest model de què? De passions, emocions, barroquismes, toreros, etc. I què fa el Barceló? El Barceló és exactament igual, només que en el món de la pintura, no? És a dir, aquestes tradicions realistes, etc. Per què ens semblava important fer el projecte de l'efecte barroc? Perquè justament era intentar refer una mica els mecanismes pels quals es creen identitat. És ben interessant el que va passar a l'exposició. Recordo la Razón, que va fotre un article termonuclear dient tots catalanes, no?, que se carguen la idea d'Espanya, no sé quants i quants. Ens va trucar gent del partit de Laporta, ara no recordo com se diu aquest, Solidaritat per Catalunya, o no sé, el de Joan Laporta, l'expresident del Barça, i ens va trucar, oh, molt bé, quina exposició més xula, foteu canya, que no té, molt bé. Nosaltres quedàvem al·lucinats, escolti, però si és que els mateixos mecanismes que utilitzem per intentar desfer el procés identitari a través de la imatge a Espanya és que el podríem fer a Catalunya. És a dir, a veure, la idea d'estat-nació és un constructe que es va fer al segle XIX i que en realitat tots els mecanismes, ves a França, a Alemanya, a Àustria, als Estats Units, és igual, tots són iguals. És a dir, hi ha uns mecanismes determinats que funcionen i vull dir que també podríem fer-ho al defecte, no sé, romànic seria aquí, no? Aquesta idea de que nosaltres som purs. El millor exemple d'això és el Joan Maragall, no? Que després de es crema l'església de Santa Maria del Mar i arriba allà i queda esturat i es posa de genolls i diu, ara és catalana. Clar, perquè tota l'escultura barroca de fusta s'havia cremat, llavors ell veia només el mur nu. I deia, ara és catalana. Com? Ara és catalana? I ahir no ho era, catalana, tota plena d'escultura barroca. Què passa aquí, no? Llavors és interessant veure com els constructes nacionals contaminen enormement els mecanismes que tenim els historiadors de l'art per intentar entendre què és el que tenim, d'on venim i per què tenim el que tenim. I crec que això és molt important, és a dir, hem de fer un exercici fenomenal de desinstitucionalització i de desoficialització, perquè, insisteixo, si mirem els llibres d'història de l'art tant a Catalunya com a Espanya, és que fan pena.